El suplement amb Roger Escapa. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Passen 6 minuts de les 11 del matí.
Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar.
Amb aquest reportatge que hem emès amb l'ombra de Franco, aquesta última hora hem hagut de lluitar cada moment amb el risc d'acostar-nos-hi amb el marc mental de la transició, fent sonar la bordeta o l'estaca, i parlant de la repressió, les pors d'aquella època, l'atado y bien atado, la reinvenció del règim. El problema és que, si ho haguéssim fet així, hauríem acabat caient en el parany de presentar una mena de tema del passat, tancat, superat, hem intentat que no sonés la bordeta fins ara, un tema resolt a l'espera d'algun serrell, i no.
Bienvenidos a la resistencia. Bienvenidos a esta lucha en defensa de España y de la libertad.
Estàs escoltant L'Ombra de Franco. El suplement visita el Valle de los Caídos. Amb Roger Escapa.
El franquisme no és una carpeta tancada, l'extrema dreta tampoc, són temes diferents que es toquen a vegades, s'allunyen en d'altres. Avui al suplement posem damunt la taula el tema del Valle de los Caídos i això ens fa parlar també de la capa de la falange d'aquesta setmana a la Verge del Pilar de Saragossa, de l'abstenció d'alguns partits en la condemna del franquisme al Senat, però també de la irrupció de Vox amb receptes que sonen a passat amb Catalunya i que encaixen també amb l'ultradreta europea en matèria d'immigració, de feminisme i de drets socials. És per això que avui al suplement a aquesta hora hem convidat a l'estudi el Xavier Casals, que és historiador. Xavier, bon dia.
Bon dia.
I el Jordi Borràs. Jordi, bon dia, fotoperiodista.
Bon dia.
Com esteu tots dos? Benvinguts al suplement. Heu sentit aquest reportatge. Feu un petit apunt a nivell de conclusions i arrenquem també el debat de l'extrema dreta. Jordi.
Doncs m'ha recordat molt una crònica que em vaig fer fa un parell d'anys també, en aquest sentit, on també ens van dedicar uns agents de seguretat, quan vam dir que eren periodistes. No, la meva conclusió és que el Valle de los Caídos serà un centre de peregrinació al franquisme amb Franco sense. És evident, perquè el fet no és Franco, el fet és el símbol com a tal, com es va pensar aquell gran complex monumental, que a més de Franco, pues, hi ha José Antonio a l'altra banda de l'altar, hi ha els 33.000 cadàvers dels dos bàndols, i per mi el gran drama, de fet, no és, i el gran debat no és Franco, és totes aquelles famílies que tenen familiars morts i enterrats allà i que no els poden treure. Per mi el gran problema, sobretot, és aquest, i després, doncs, evidentment, que això és i serà un centre de peregrinació de l'extrema dreta i del franquisme durant molt de temps.
Xavier.
Jo el que potser comentaria és la paradoxa de que inicialment Franco va ser enterrat al Valle de los Caídos, a Cuelgamuros, que era com es coneixia, perquè ho van suggerir els serveis d'informació de presidència del govern precisament per treure'l de la capital, de Madrid. I això va ser part d'un dispositiu que es deia Operación Lucero, previst per quan havia de morir Franco, i es va fer perquè quan va morir, quan van matar Carrero, no hi havia res previst. I aleshores ara la paradoxa és que volguent treure o exhumar el cadàver al govern socialista corre el risc de que torni a Madrid, no? Que és tota una paradoxa. El darrer govern franquista el treu i aleshores el govern socialista volguent exhumar el cadàver pot ser que acabi al centre de Madrid. Això d'una banda, i d'altra banda potser també val la pena recordar que a Espanya no hi ha cap monument que permeti que sigui un lloc de memòria compartit per vencedors i vençuts de la Guerra Civil. L'any 85 es va intentar construir-ne un o fer-ne un a la plaça de Lealtat de Madrid, que no ha tirat endavant. Per tant, parlant de llocs de memòria, en un altre punt, és que no hi ha cap lloc que tothom, no? Allò, els descendents, essencialment, doncs, diguin, vale, aquí podem trobar un espai de memòria compartit.
Aquesta és la resposta per entendre per què 43 anys després del final del franquisme Franco continua al Valle de los Caídos?
Clar, estem en un estat producte d'una transició política que jo crec que encara està pendent de fer-se. La de veritat, eh? És a dir, estem en un estat on hi ha vencedors i vençuts, i els vencedors, doncs, encara de moltes maneres i en molts diferents estrats, doncs, mostren qui va guanyar la guerra, no? Una de les anomalies democràtiques, doncs, és el Valle de los Caídos, o que cap dels responsables d'aquella dictadura doncs, hagi passat mai comptes amb la justícia, no? Això acaba suporant, No? És a dir, ja poden passar més anys, no?, que el debat continuari i continuarà sent. De fet, es pot donar la paradoxa també de que molts dels que van al Valle de los Caídos són nascuts en el postfranquisme. No han viscut amb el franquisme, per tant en coneixen referents, però no l'han palpat.
Porto aquest debat a l'actualitat, perquè ahir va sortir un CEO amb una dada molt cridanera. 22% dels catalans creuen que el franquisme va tenir coses positives, i si ens mirem amb les xifres del conjunt de l'Estat, un 44% en aquest cas veu coses bones i coses dolentes al franquisme, enquestes, en aquest cas, arreu de l'Estat. Sorprenent, si més no, no?
Bueno, jo el que vaig mirar també, que em sembla que era interessant, és que jo vaig mirar les dades del CEO i no vaig saber exactament quan les havien fet, és a dir, no sé quin impacte tenia en tota la polèmica del trasllat del cadàver, però també em va semblar interessant mirar en el baròmetre del CIS una altra dada, i és quanta gent estaria creu en la democràcia o estaria disposada a conviure amb un sistema autoritari, que jo crec que això també et pot indicar. Aleshores, a mi em va sortir que el baròmetre del CIS, el darrer, és a dir, no tinc la data, un 85,8% considera que la democràcia és preferible a qualsevol altre sistema de govern. Un 5% diu que en certes circumstàncies estaria disposat a conviure amb un règim autoritari, i és indiferent un 6%. Per tant, i això malgrat que un 54,8%, és a dir, més de la meitat dels enquestats, considera que l'actual democràcia és poc o gens satisfactòria. Per tant, jo crec que aquí es dibuixen dues coses. Una és quina és la percepció de la democràcia i de la satisfacció, i l'altra és el record del franquisme. Això d'una banda. I l'altra, que és com s'ha apuntat aquí, crec que també és important recordar que han passat més de 4 dècades, que més de la meitat de la població segurament ja no ha conegut el franquisme de manera directa. Crec que ho va publicar Diari 16, que el 60% de la població espanyola no ha votat la Constitució. Per tant, estem parlant d'un passat. Clar, parlar de franquisme sociològic és difícil, perquè només hi ha una percepció molt limitada del que és. En tot cas, què tenim? Tenim dues coses. Una és una satisfacció generalitzada en la democràcia, que és important constatar-ho per no associar-ho mecànicament, i després un record de Franco aparentment ambivalent en alguns casos. Si ens hi fixem en les dades del CEO, és molt contundent en el que són els partits independentistes o nacionalistes, perquè aquí a Catalunya, doncs, la imatge del franquisme està en oberta contraposició, diguem-ne, no? Com està com un règim, allò, recordat com un règim repressor, també eren els votants dels comuns, i després crec que eren Ciutadans i el Partit Popular els que presentaven uns votants que crec que tenien allò, veien coses més positives i negatives. Mm-hmm. També caldria saber, estaria bé saber l'edat d'aquesta gent i també què entenen per coses positives i negatives. És a dir, clar, igual és el record associat al creixement econòmic o a la seguretat social o coses així. Vull dir, clar. Però jo, en tot cas, no faria alarmisme en el sentit de que una cosa és el record que hi pot haver del franquisme diluït i l'altra cosa és el que podem entendre democràcia o autoritarisme.
I quina és la salut d'aquesta ultradreta a Espanya l'any 2018, el novembre del 2018? Té una salut l'ultradreta o més seguidors que fa 10 anys, per exemple?
Jo crec que a nivell de militància no tinc cap dada que ho corrobori, però jo no crec que hi hagi gaire diferència. No sé si tu, Xavier, tens alguna dada al respecte.
No, però sí que veiem que en algunes enquestes, per exemple, un partit com Vox podria entrar...
Sí,
podria...
però el patró ideològic que orbita al voltant de Vox segurament seguia sent d'extrema dreta anteriorment votant altres formacions, no? Això és evident. De fet, durant molts anys part del vot d'aquells que es consideren a l'òrbita de l'extrema dreta ha anat a parar a partits polítics que no són d'extrema dreta. No? És a dir, una cosa no treu l'altra. El que sí que hi ha hagut, crec jo, ha estat una sobrevisualització i una agitació de l'extrema dreta, d'organitzacions, de partits, amb manifestacions de tota mena d'extrema dreta durant els últims anys, per diferents motius. No? És a dir, jo crec que el principal no és com s'ha assenyalat, eh? No? L'independentisme ha despertat el fascismo. Clar, perquè per la mateixa regla de tres algú se li podria ocórrer acusar Pedro Sánchez de despertar el franquisme per no? voler treure el Franco d'allà. No? Aquí el que hi ha hagut és un reviscolament nacionalista que ha provocat doncs, que aquells que fan anar la bandera millor que d'altres doncs, hagin sigut capaços de marcar l'agenda judicial de tot un estat sent un partit extraparlamentari, no? Com és el cas de Vox. Per exemple, Vox no és un partit nou, té pràcticament 5 anys i ara tothom ha descobert Vox.
Jo, sobre això de Vox, què tenim? Tenim dues novetats en Vox. Vox és una escissió del Partit Popular, que a diferència de la que hi va haver als anys 90, que crec que es deia PADE, doncs va tenir uns bons resultats electorals en el seu debut, però no suficients per entrar a l'Europarlament. Van ser més de 200.000 vots a les eleccions europees del 2014. Va fer una evolució en el discurs. Inicialment era un discurs de crítica d'un estat poc eficient i ara doncs ha donat tombs, no? I ens trobem doncs amb una sèrie de temes, alguns tradicionals a l'extrema dreta, Gibraltar, la lluita contra el secessionisme, fins i tot es presenta amb una entitat a Balears secessionista lingüística. Després altres temes nous, en sintonia amb Nord-Amèrica, que és l'exigència de construir un mur a Ceuta i Melilla, la denúncia de l'islam radical com a amenaça, etc. Aleshores, aquí trobem una confluència de temes nous i temes antics, però això és una escissió del Partit Popular que sembla que està prenent forma.
El projecte polític d'aquesta formació, per exemple, de Vox, quin és? És instaurar... És una pseudodemocràcia? És directament bueno, jo una crec, dictadura?
Ja, bueno, de moment ells el que ells volen és acabar amb les autonomies, però a priori aquests partits a priori no definen... es manifesten respectuosos amb l'ordre vigent. Jo volia fer un parell de punts sobre Vox.
La Constitució el representa?
Sí, de fet, ells no clamen contra la Constitució. Jo el que volia comentar de Vox és ser prudents perquè Vox de moment és una realitat a les enquestes. I, per exemple, Andalusia, que ara tant es parla, ahir el País deia que Vox tenia el 50% de possibilitats de treure un escó. Per tant, els mitjans de comunicació a vegades no, doncs parles molt d'una realitat que pot ser que després quedi i té la meitat de possibilitats de treure'n. I després hi ha una altra cosa també, que ara parlem molt de Vox i està bé perquè és un fenomen emergent, però també es descuida que hi ha un altre fenomen emergent, que això ho he subratllat, que és el PACMA. I per què comento això del PACMA? El PACMA, les enquestes sortien amb 1,6% d'intenció de vot, el darrer baròmetre del CIS, i Vox sortia amb 1,4%. El PACMA ha tret més d'un 1.200.000 vots al Senat i n'ha tret més de 200.000 al Congrés sense tenir representació. On vull anar amb tot això? Jo crec que aquests fenòmens, que no sé quina plasmació tindran, reflecteixen que hi ha una insatisfacció amb la política encara. És a dir, el tetrapartidisme que tenim ara, Ciutadans, Podem, el PSOE, el Partit Popular, encara allò, els nous partits potser han envellit i encara hi ha nous factors de protesta. I aquí en tenim dos. Si només parlem de Vox, no podem oblidar-nos de que n'hi ha un altre, que, bueno, que home, 1.200.000 vots al Senat, malgrat que no tinguis presència, no deixa de ser un significatiu, des del meu punt de vista.
Expliqueu-me quines són les diferències entre l'extrema dreta actual i el franquisme. Perquè entenc que no són el mateix, eh?
Jo crec que un dels èxits de Vox és intentar superar el llast de la nostàlgia, com a mínim, de forma més pragmàtica. És a dir, no veiem mítings de Vox amb banderes franquistes. No?
Bueno, fonamentalment, els Vox i els altres nous partits que hi ha, que hi ha en Europa, excepte els que poden sortir sobretot a Europa de l'Est o algun cas més excepcional com a Grècia, trobes que són partits que no reivindiquen de genealogies històriques o nostàlgiques. D'altra banda, per un tema que han comentat, el neofranquisme, clar, és que 50, més de la meitat de la població no coneix el franquisme i els altres, doncs, ben just. Saben què és? Aleshores, són partits fonamentalment, i simplificant-ho, que tenen dues banderes. Una és la identitat, una defensa d'una identitat amenaçada, en aquest cas l'espanyola, que pot ser amenaçada, doncs, allò, per el multiculturalisme o pels fluxos o per el secessionisme, etc. I després la protesta, doncs, en aquest cas contra uns governs que han estat tous amb el secessionisme, etc.
I a qui es dirigeixen? Qui es pot sentir atret per aquests postulats?
Jo crec que hi ha un factor important. Potser aquí no es detecta tant, eh? Però a diversos països d'Europa es veu, no? Com hi ha un cert component antipolític. Aquí ho vam poder veure potser amb la segona onada municipal de Plataforma per Catalunya, no? Aquest desencís en el que ells precisament anomenaven, no, que l'Anglada va batejar com a casta política. De fet, el concepte casta és previ a la...
No se'l va inventar Pablo Iglesias.
No, vull dir, el 2010 l'Anglada ja en parlava. És a dir, amb ells els interessa agitar aquest component antipolític i recollir aquest, no, aquest desencís amb el sistema de partits tradicionals. Els interessa, no? Llavors, part d'aquest noble vessant, no, de l'identitarisme, doncs, també va reflectir contra les elites, contra el sistema de privilegis polítics, no, les castes que ells anomenen. No? Vox, vaja, doncs ho intenta fer. Jo crec que ara mateix no està agitant tant aquesta bandera, i qui l'aixeca més és Podem. El que passa és que, clar, Podem està donant suport al govern ara mateix, no? Veurem si això li suposa un desgast de votants que van cap a una altra banda, no?
Hi ha un altre debat més periodístic que va sobrevolant, i és si n'hem de parlar o no n'hem de parlar d'aquesta extrema dreta, si hem d'anar al Valle de los Caídos o no hi hem d'anar, si hem d'incorporar entrevistes a gent de Vox que encara no té representació, i aquí no és fàcil respondre, o almenys jo tinc dubtes.
Jo també tinc dubtes, i de fet, mira, fa un parell de setmanes o una setmana vaig escriure un article a l'Ara sobre precisament això. Jo crec que no hi ha una resposta binària de sí o no. Jo crec que la pregunta és més com entenem el periodisme. Si el periodisme l'entenem com senzillament posar el megàfon a aquella gent que entrevistes, aquí pots cometre doncs un error greu, que és que discursos de sectors polítics que no tenen cabuda a la societat, perquè no són... No, és com tot el debat del burquini a França, no? Vull dir, resulta que el debat ha estat el burquini, no? Una peça de roba que pràcticament ningú ha vist i que s'ha aconseguit posar a la palestra mediàtica. No?
Quan hi ha representació parlamentària és diferent.
Sí i no, però perquè encara que hi hagi representació parlamentària, és a dir, sí que amb un mitjà públic, pot ser diferent, però hi ha debats que el periodista ha de ser suficientment professional com per qüestionar-los. Tu no pots, senzillament, transmetre un missatge. També has d'interpretar-los. Si una persona t'està dient que la lluna és quadrada, tu no pots repetir que la lluna és quadrada. Has de dir, escolti'm, demostri'm que la lluna és quadrada, perquè això no és cert.
Bueno, jo havia publicat, de fet ho tinc posat en el blog, un article que es deia Vox i Pacmanó, un greu error, en el sentit de que, clar, hi ha dos fenòmens que, a més, un té més expectativa de vot que l'altre.
I no se'n parla.
Bueno, de fet, posava l'article, dic, qui coneix les propostes econòmiques del Pacma? No les coneix. De fet, hi ha molta gent que ni siquiera sap que va treure més d'un milió o 200.000 vots en el Senat i més de 200.000. Jo crec que, com tot, és a dir, aquest tema, sigui l'extrema dreta o sigui l'extrema esquerra, corres el risc de, d'una banda, o sobrerepresentar-lo o infravalorar-lo. Si el sobrerepresentes, doncs clar, contribueixes a allò crear que se'n diu un sufle. I si l'infrarepresentes o l'infravalores, dius, home, i com és que ara aquesta gent han entrat en el Parlament i ningú n'havia informat, no? Jo crec que és complicat, però que cal mirar, doncs, els fluxos informatius. És a dir, a veure, si apareixen a les enquestes i tenen una intenció de vot important, home, cal comentar-ho, això és important. En el cas de Vox hi ha un factor, que és un partit que incideix en aquests moments molt en la dinàmica de competició de l'espai de dreta i en les eleccions andaluses. I això també...
I canvia el discurs que fan...
Com que incideix en la competència, doncs aleshores té un pes...
I que, a més, és capaç de marcar l'agenda judicial d'un estat. Sí.
I després, l'altra cosa és també que, bueno, que hi ha una curiositat lògica per dir això correspon a allò, és a dir, aquests moviments o fenòmens que veiem internacionalment. Ara bé, una vegada s'ha fet tot això, es crea una inèrcia informativa que finalment acaba sent notícia quan no hi ha notícia. És a dir, no protagonitzat cap acte o cap episodi rellevant i tanmateix se'n parla. Aleshores, jo crec que aquí és quan has de plantejar això és notícia o no és notícia. Jo ho dic perquè molta gent, allò, truca, em diu, voldria preguntar-li per Vox, i em diuen fins i tot, potser ens avancem. Dic, home, sí, diu, perquè algunes vegades em pregunten, i creu vostè que si entra Andalusia això pot acabar al Parlament Europeu? A veure, anem per passos. Primer, no hi ha res escrit que digui, aquí acabo de llegir aquest sondeig que comentava El País, que té el 50% de possibilitats d'entrar.
També pot ser un fenomen a Plataforma per Catalunya.
Però és que més, hi ha una altra cosa. D'aquí a veure, amb una política tan volàtil a Catalunya, a Espanya i a Europa, és a dir, 8 mesos, farà 20 anys, 8 mesos, pràcticament tenies unes cartes jugades. Ara, 8 mesos són una eternitat, és a dir, és totalment volàtil. Aleshores, es fan, jo crec que cal ser també curós amb les projeccions. Què passa? Doncs que partits com el PACMA són poc atractius, entre cometes, perquè són monotemàtics, perquè la idea global ja és coneguda, i això dius, bueno... I en canvi, com l'extrema dreta està homologada amb un fenomen europeu, està associat a amenaça de la democràcia, doncs tens tendència a parlar-ne més. Però jo crec que aquí el que cal, doncs, bueno, és ser prudència i allò, saber-ho situar en el seu context, que això és el més important i que no és fàcil.
Per acabar, expliqueu-me les diferències entre l'extrema dreta espanyola i els casos que trobem a França, a Itàlia, a Hongria...
Cada país té una realitat pròpia, que va lligada absolutament al seu passat, no? En el cas espanyol, l'extrema dreta, doncs, té una sèrie de característiques que segurament disten, per exemple, de la francesa. El gran partit d'extrema dreta francès, el que era el Front Nacional, que ara és el Regrupament Nacional, doncs és un partit que ja està instaurat a la vida dels francesos des de fa pràcticament 35 anys, no? I, a més, és una extrema dreta que va haver de renovar-se en uns anys en què l'extrema dreta espanyola aquí estava al poder. No? Vull dir, hi ha una petita gran diferència, que és que aquell militant d'extrema dreta espanyol de l'any 39 era pràcticament el mateix a l'any 75. No? Aquella caricatura que tenim al cap, no? De camisa blava i guants i tota la història. Els moviments renovadors del neofeixisme francès ja portaven... no? A les acaballes del franquisme portaven uns anys doncs, renovant idees, i això doncs, ha acabat, no? Amb una sèrie de fets, d'escoles, de maneres de pensar, doncs, que un dels resultats, per exemple, podria ser Le Pen, que doncs, és un personatge molt interessant i que segurament doncs, dona mil voltes des del punt de vista polític a molts dirigents de l'extrema dreta espanyola.
Sabia per tancar.
Sí, a veure, molt ràpidament, és a dir, aquí el que hem vist és que és una extrema dreta que va ser nostàlgica del passat, que en els anys 80 va quedar orfena de partits i de lideratges significatius, que regionalment o territorialment ha tingut diferents plasmacions, com han estat Plataforma per Catalunya o Espanya 2000, però la novetat que podria eventualment, bueno, de fet representa Vox, és que per primera vegada hi ha un partit hegemònic en aquest espai, amb uns líders reconeguts, allò que això era un tema que no passava, i amb una oferta política més o menys coneguda. Què implica això? Això d'entrada implica una rearticulació d'aquest espai. Quines projeccions pot tenir? Doncs, com hem comentat abans, tot és molt volàtil.
Dos minuts per arribar a 11:45 del migdia. Xavier Casals, historiador, Jordi Borràs, fotoperiodista, gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui al suplement. Tancarem aquest capítol de l'ombra de Franco, esperem que no l'haguem de tornar a obrir fins uns quants dies. Jo crec que el debat polític continuarà, veurem si el PSOE se'n surt o no se'n surt. Crec que no ho tindrà fàcil, no, Jordi?
Jo auguro que tampoc.
Jo crec que ho tindrà complicat, però crec que ha de tirar endavant amb el tema per totes les passes que ha fet.
Fem una pausa, continuem el suplement i obrim ja finestres i magazín. Fins ara.